Soc la Idaira Silva i estic amb la meva companya Emma Serra. Hola, Emma.
Hola, Idaira. I hola a tots els que ens esteu escoltant.
Venim a parlar del racisme al cinema i al teatre. Ens hem interessat en aquest apartat en concret, ja que creiem que és una forma fàcil d'arribar i conscienciar la gent. Ara, la meva companya us explicarà una mica sobre aquest tema.
Molt bé, doncs, com ja tots una mica sabem, antigament hi havia pel·lícules que mostraven situacions o escenes racistes, però com era una cosa més freqüent, els que no ho patien ho veien més normal, així que no estava mal vist o almenys no eren prou conscients com per veure-ho malament. Igualment, a poc s'han anat acceptant menys aquestes situacions, ja que avui dia tenim més coneixement del que de veritat passava i fins i tot s'han hagut de censurar certes pel·lícules o escenes de pel·lícules antigues, com per exemple algunes de Disney. Una d'aquestes pel·lícules podria ser Fantasia, ja que quan les van fer no van pensar en que podrien ser ofensives.
A part d'això, també ens podem fixar en que les dones i la gent de color asiàtica, entre altres, no acostumen a tenir gaire protagonisme en la majoria de pel·lícules, ja que acostumen a ser personatges secundaris i normalment són els que moren. Però ara cada cop s'està millorant més i es fan pel·lícules i obres per reflexionar. El cinema ha incrementat la producció de pel·lícules al llarg del seu recorregut i cada cop veiem més pel·lícules que ens consciencien i ens fan reflexionar sobre els problemes socials i polítics, dels quals ens fixarem en el nostre tema.
Per tant, ara veurem un top 5 de les millors pel·lícules contra el racisme i les classificarem segons les seves valoracions sobre una pàgina web, i bueno, que és Film Affinity, i després el missatge que transmeten.
En primer lloc, està Gran Torino, que l'estem veient a l'institut. Tracta de Val Kowalski, que és un home rondinaire, jubilat de la Guerra de Corea i vidu des de no fa molt temps. Té un cotxe Gran Torino 1972, el qual valora molt i el té com a tresor. Però la seva vida canvia quan arriben immigrants asiàtics i es veu obligat a assimilar els canvis que es produeixen al seu voltant. En segon lloc tenim Django Desencadenado, que la vam veure també fa un temps. Un caça-recompenses alemany que promet a Django, un esclau negre, que el deixarà en llibertat si l'ajuda a atrapar a uns assassins. Ell accepta amb la condició de que l'ajudés a recuperar la seva dona, Brumilda, que és esclava de Calvin Candy.
En tercer lloc tenim una pel·lícula que jo vaig veure fa aproximadament un mes, que és Green Book. Tony Lip és un italioamericà de Bronx que és contractat com a xofer del virtuós pianista negre Don Shirley. Tots dos emprendran un viatge per una gira de concerts pel sud dels Estats Units, on Tony haurà de tenir present el llibre verd, una guia on s'indicaven els pocs establiments on s'acceptaven els afroamericans. Ells dos hauran de fer front al racisme i als perjudicis, però amb el temps s'uniran i obligant-los a deixar de banda les diferències per sobreviure i prosperar en el viatge de les seves vides. En quart lloc, tenim una pel·lícula que cap de les dues ha vist, però que ens van recomanar els nostres pares, que és Haz lo que debas. Aquesta pel·lícula tracta de que en un dels barris de Brooklyn viuen diverses famílies negres, entre altres. Mookie, un noi que treballa de repartidor de pizzas, coneix bé els veïns i és testimoni no només de la vida del dia a dia de tots, sinó també de les tensions i del racisme d'alguns dels habitants.
Per últim lloc, tenim una altra pel·lícula recomanada que es diu Tomates Verdes Frites. En aquesta pel·lícula, una noia coneix una senyora que li explica un relat sobre dues amigues, en la qual es du a terme un judici a causa de la mort de del marit de Ruth, i es veu durant aquesta la diferenciació de classes socials com la gent de color i les dones en temps paral·lels.
artista que serveix per expressar a través de la interpretació d'històries i acudir un públic proper que pot identificar-se amb elles. Ens hem reunit amb el director Jeroni Uller i amb l'actriu Dolors Ruiz del grup de teatre de Castellà del Vallès TIC Escènic per debatre sobre el racisme i comentar els diversos punts de vista respecte als temes proposats.
Bon dia, Jeroni i Dolors.
Bon dia.
Bon dia.
Heu fet alguna obra relacionada amb el racisme?
Directament, no. Però sí que el que, quan heu comentat el del racisme, m'ha vingut al cap de seguida una obra que vam fer i que, d'alguna manera, el racisme va tenir certa importància, que era 12 homes sense pietat, això és el títol original. Aleshores, jo ho vaig titular 12 persones sense pietat, perquè hi havia homes i dones. Això seria un tipus de racisme, també, eh? Per què no hi havia dones inicialment? No? Això seria un primer punt. Però no, i el tema en si, el recurrent del racisme, és que hi havia dels 12 personatges que jutjaven un noi que havia matat suposadament el seu pare, tots el consideraven culpable perquè era d'una família així marginada i per tant havia de ser ell. Hi ha un del jurat que s'hi oposa i els acaba tombant. Aquest és la sinopsi. Però dintre el jurat hi havia un immigrant a Estats Units, un immigrant, com ara pot ser com n'hi ha tants, no? Encara. I clar, hi havia tot, dintre de l'obra, aflorava a vegades el prejudici, la distanciació envers aquella persona. I jo allà vaig tenir l'oportunitat, justament vaig conèixer un membre del grup TIC Escènic d'aquí Castellà, que viu aquí Castellà de fa molts anys ja, no sé si 20 o 25, i que es diu Humberto Carrero, que és un noi, bueno, noi ho era, ara potser no és tan noi, però per mi sempre serà un noi, cubà. Val? I clar, com que vaig dir, ostres, doncs ja que està predisposat a fer teatre i això, i doncs va, li farem fer d'aquest personatge, no? I al final, per qüestions de feines, no va poder estrenar, però va ser un incentiu que vaig sentir per dir, ep, mi quadra, una persona de color, tenint-lo a l'abast, podia ser qualsevol altra persona que fes el paper, no? Però què millor que posar aquella persona allà i, a més, ajudar-la en aquell moment també a integrar-se a castellà, no?
Molt bé.
I vostè, Dolors?
La primera obra de teatre que vaig fer va ser quan anava a l'escola Bonavista, que tenia uns 11 anys. Fèiem història i tocàvem el tema de descobriment d'Amèrica. I l'obra era un muntatge molt petit, però escenificava quan arribaven d'Amèrica i portaven els reis... Quins reis eren? Catòlics?
Catòlics.
Els hi portaven uns obsequis del que havien descobert a Amèrica. Llavors, en l'obsequi principal que portaven era una caixa de la qual havia de sortir una indígena. La idea era que sortís una persona de color, més, de pell el més fosca possible. A la classe hi havia una noia que els seus pares eren del Marroc i es va negar a fer-ho perquè ella es sentia dolguda del fet de tenir que arribar com el que seria una esclava, com ja tenia els problemes de que la mateixa classe se la deixava una miqueta de banda per tenir la pell més fosca. I aquesta obra va posar-nos molt en la sensació del que estava patint aquella noia per el fet de que se l'estava fer aquell paper. Llavors vaig acabar fent-lo jo. Em vaig tenir que embatumar la cara perquè, evidentment, jo no era la persona més adient per fer d'indígena o no tenia la pell fosca com tocava. Però crec que vam aprendre molt. I ella va patir, pobreta.
Sí, això em recorda una obra, mira ara, perquè al comentar això a la Dolors, una obra que vaig veure al Mercat de les Flors, allà a Sabadell, al barri marítim de Sabadell, que diuen els de Sabadell, a Barcelona, val? Doncs que anava, em va colpir, però total. Anava d'això mateix que deia la Dolors, però en un moment donat, els reis aquests catòlics o els seus representants, és a dir, quedava palès i molt clar que no consideraven persones aquells indígenes. En aquell cas, original, però no, clar, els que vivien allà, procedents d'Alaska, d'on fos, els indis, no? Els inques, els maies, que no eren humans, consideraven això. Així, però això és històric, eh? És escrit. No és que l'obra de teatre on se li anés l'olla, no sé qui, el director. No, no. Fer feina.
Molt. Com creieu que el teatre pot ajudar a combatre el racisme?
Doncs mira, per mi, això, mirar d'integrar, no, que ha comentat també la Dolors, ara jo vaig haver d'embatumar tipus cabalgata de Reis, no? També, que fins fa poc la tradició es feia sempre els mateixos papers, les mateixes famílies o les mateixes, els socis, i veies per aquí tot de gent immigrant que dius, ostres, estar allà amb un raconet, que millor ocasió que integrar-la, jo pensava. Si integrar-la com en el teatre, coi, vols participar a la rua, pam, pam, coi, estem un rei negre, tu ets negre, genial, i endavant ara està passant, de fa uns anys, no? Abans, jo pensava, però aviam, vale, la tradició és la tradició, però si tens oportunitat d'incorporar una persona vinguda de fora, sigui de color o no, i amb més motius si és de color, perquè ja hi ha aquest rebuig a la diferència, home, fes-ho, i una eina excel·lent al teatre, per descomptat. Però no només pels de color i els rebutjats, eh? Pels autòctons de color blanc i tal, per la vergonya, per la baixa autoestima i tot això, el teatre, no ho dic jo, és així. Per què? Inclús per la feina, per expressar-te la feina davant d'altres persones, és superimportant. O sigui, hauria de ser una eina bàsica a l'escola, com la música, que tampoc ho és del tot. Pues, música, arts plàstiques, teatre, tot això.
Em pots tornar a repetir la pregunta?
Sí, exacte, ja està. Ja.
Com creus que el teatre pot ajudar a combatre el racisme?
Primera, donant papers a les persones que normalment en els càstings no se les agafen. Perquè normalment per fer el paper principal has de tenir un aspecte físic, has de tenir unes mides. Recordo una obra de teatre que vaig fer no farà gaires anys que no hi havia cap d'iguals. O sigui, un pesava 170 quilos, una altra noia media 1,90 m. Evidentment, o sigui, el que havia de ser més fort, el que havia de ser paper principal, se li acostuma a donar el més físicament guapo, sí, sí, perquè si no el cartell no acaba
d'enganxar.
Sobretot els papers femenins. I bé, també posen en valor les situacions d'aquestes històries de racisme. A mi m'agrada molt la història de la Nina Simone. Quan llegeixes la seva biografia, és una biografia per portar a teatre, perquè es vegi el racisme fins on va arribar, amb algú que tenia aquest talent, que volia ser pianista de música clàssica, i que no la deixaven participar i anar pujant de nivell, perquè era negra.
Sí. Impressionant. Mm. I tot i així va arribar a ser el que va ser.
Sí.
Cosa que dius, xapó, imagina't el que hagués pogut ser si s'hagués pogut encarrilar cap allà on més la cridava, no? Imagina.
Molt bé. Heu vist alguna obra que us agradaria representar basada en el racisme i la igualtat?
No, ben bé. Ara mateix que m'agradaria representar, no. Però no... O sigui, m'agradaria, però ara no tinc una obra al cap que hagi vist. Tampoc... Saps què passa? Que jo tinc un petit problema, o un gran petit problema, que és que m'agrada molt fer teatre, però tinc un defecte, que no em vaig a veure prou de teatre. Jo també. I aquest sí que és un problema. Perquè si pretens fer teatre, com si pretens pintar o el que sigui, el que has de fer és veure molt teatre. Molt. Com més millor, no? I en aquest aspecte, mea culpa, crec que, bueno, per circumstàncies, però també per voluntat, no acabo de... Moltes vegades, bé, això hauria de veure, però no, per una raó o per una altra, o tenim assaig, o estàs amb altres coses, no?
I tampoc però... tinc constància si a la cartellera hi ha alguna obra de teatre lligada a aquest tema. Mira, un exercici pendent.
Sí, ara sí. Em ve el cap, bueno, no sé quan era, uns anys enrere, no sé quants, 4, 3, 5, hi va haver una polèmica, una obra de teatre, lligant amb això que, bueno, tornem a la pregunta d'abans, però que... Em sembla que era el David Selves, ara m'ha vingut el flash. David Selves va muntar o dirigir una obra que en lloc d'incorporar-hi gent, diguem-ne, de color, en aquell cas havia de ser negres, va utilitzar-ne igualment dels reconeguts i els hi va donar aquest paper, quan de tota la vida aquells papers havien de ser, s'havien representat a Europa, Anglaterra, aquí i allà, no recordo el nom de l'obra, clar, ja seria massa per mi, però va haver-hi molta polèmica. Va posar sobre la taula això que esteu ara comentant aquí. I bueno, no sé si va tenir èxit l'obra, però va ser un catacrac molt important. Hi ha qui ho defensava i hi ha qui no, però jo crec que la majoria no ho defensava, això. Amb allò que estàvem dient. Coi, no tens una obra que ja de per si requereix de gent... amb unes característiques determinades, coi, aprofita-la, que no és prou coneguda, doncs igual en serà més arreu de deixar-li participar, no?
També és veritat que moltes vegades els directors tenen la seva companyia fixa i busquen obres que no amplien el grup d'actors i volen fer aquella obra i no tenen en compte el tema de que si aquesta persona seria millor que fos...
Però jo fins a aquest punt, sí, jo mateix, clar, tenim el nostre cercle i és difícil a vegades... Bé, nosaltres, déu-m'hi-do, no?
Sí.
Entre gent nova, si cal, quan cal. Però sí que tenim tendència a quedar-nos amb els mateixos, perquè saps com són, fins on poden arribar, el que sigui, no? Però, bé...
Que igual que es feia a l'època de Shakespeare, que no, les dones no podien fer teatre i els papers de dones existien, perquè hi havia històries d'amor, i llavors les representaven dos homes, doncs igual que abans hi havia molts homes que feien papers de dones, a mi m'han tocat fer papers d'home, diversos, al llarg de la meva petita trajectòria teatral.
Curiós.
Us sembla que els actors blancs normalment tenen més possibilitats que els negres? I què penseu d'això?
Sí, encara estem així, i tant. Bueno, els que surten per la tele, habitualment, tal, qual... Ha canviat una mica, eh? Però...
Clar, és que parlem de teatre o parlem de cinema? El teatre normalment és més a nivell local, i si ens... Fixem en que nosaltres estem a Catalunya i la majoria de la població... ara ja comença a haver més color, però...
Sí, comença. A veure si és veritat, però és com incipient, però... Llavors diu, oh, i mira, clar, ara què passa? Ens estranyem, diu, hosti, és... Dic negre com podria ser groc, eh? Ara diem, clar, és igual, una persona de fora, d'aspecte de fora, i que parla un català, excels, hosti, ja està, ja ha canviat la percepció. Mira que bé, no? Oi? Això ja també, per què? Perquè ha nascut aquí, perquè ha crescut aquí, i perquè és un més, no?
Clar.
Això pot ajudar a més fàcilment anirà a l'Institut del Teatre, potser, i no té per què rebutjar-se'l.
Clar, però es podria fer perfectament un Romeo i Julieta que fossin dos actors de color.
Sí, totalment.
Es podria fer perfectament.
Totalment.
Que cridaria molt l'atenció, segurament, perquè...
Trencaria esquemes.
Sí, perquè estem acostumats a imaginar-nos el Romeo i la Julieta que hem vist a les pel·lícules i...
Clar, Ros, tal... O un Jesucrist Superstar, que si us hi fixeu, bueno, jo vaig anar a veure, mira, perquè lligant amb això, vaig veure una vegada un Jesucrist Superstar amb molta cartell i clar, el que no t'agrada és això, que El Jesucrist és ros, ulls blaus, amb la camisa més blanca que tothom, no? I fins i tot ni sua, no? Perquè està al mig del desert, però no sua, o sigui, no sua, saps? Artificial. Llavors el Judas, que ja és més harapos, tal, dius això? Per què?
No devia anar així, és, en realitat.
No, per tant, acosta-t'hi i podria ser negre, de tes fosca, de... En fi, coi, apropo el que havia de ser llavors aquella ètnia, no? Que no eren blancs, 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 no crec que fossin per allà, no? Aquella terra.
De fet, el teatre més... amb menys nivell, o més amateur, més d'inici, com podria ser el teatre dels pares d'escola, com ens havíem trobat al Sol i Lluna, amb el teatre inicial, s'havien representat obres de pastorets, mm-hmm, en què es canviava una mica la idea dels típics personatges. I allà on hi havia d'haver un àngel de l'Anunciació, doncs era una noia que, en comptes de ser tot, era tot a desparpajo, o vull dir que sí que s'està jugant. Mm-hmm. S'estan fent i s'estan fent.
Mirem de trencar això.
Per últim, per què creieu que les minories com les dones o gent de color s'estan destacant cada cop més?
Home, per què creiem que s'estan aixecant i reivindicant, no? Cada cop més. Però suposo que... perquè, clar, jo, potser la Dolors podria parlar més que jo com a afectada, com a dona, no? I jo no estic... però entenc que no estan fins als nassos. I la societat també és, si volem canviar alguna cosa, moltes coses, una d'elles és aquesta, no?
És una mica també reparació, reparar, sí, que durant tants anys no s'ha tingut en valor la dona, i també hi ha més dones que estan escrivint teatre, estan dirigint teatre, i això també fa que... I s'estan animant, perquè també va haver una temporada, jo recordo el meu pare, que segons quines activitats no me les deixava fer anar, mm-hmm, perquè era noia i era una manera de protegir. De fet, mm-hmm, en aquella època eren sí, família, sí, molt protectora. Aquí no vigila, aquí tal... I ara, doncs, potser les generacions que fem teatre són més obertes.
Sí, sí, i abans, si alguna dona escrivia, ja ho sabeu, bueno, està aflorant això, cada vegada més està aflorant. Fulana, tal, resulta que va inventar tal cosa, tan important a nivell d'ADN o tècnicament o tecnològicament, però se sap ara, va quedar tapat, i o s'havia canviat el nom, com determinada escriptora, la Víctor Català, amb el cap, típic, sí, nostre, o com aquella altra, com vam parlar fa poc, escrivia
amb pseudònim.
El pseudònim, o escrivia i el seu marit, el que la protegia, resulta que es publicaven els llibres com si hagués escrit l'home, i etc. O sigui, quedaven totalment a l'ombra, fent feina. Llavors ara, bueno, per sort, no sé, si sembla que es vagi obrint per certs cantons, es tanca la cosa social, però no, en general jo diria que es va obrint, a veure si és la punta de l'iceberg, que vol dir que darrere hi ha d'haver encara molta feina, i n'hi ha molta. Mm.
I sí, també sí, es busca un teatre més provocador, potser, mm-hmm, no? que canviï i que et faci, que surtis del teatre diferent de com has d'entrat, perquè si surts igual d'una obra de teatre que quan has entrat, vol dir que no ha funcionat.
No t'ha remogut res.
No ha remogut. I sí que pots anar a veure una obra de teatre per riure, per passar una bona estona, però si el teatre té un contingut de text molt important i busca remoure unes consciències, i en aquest cas el tema del racisme, doncs... Uh-huh. I el tema del feminisme o de les desigualtats, o... Doncs...
M'ha agradat la idea aquesta de fer el Romeo i Julieta amb...
Amb negre, em quedo sense el paper, doncs,
sí,
de Julieta.
No, però és un exemple, no?, de dir, ostres, evidentment que impacta. I imagina't, si actuen molt bé, com ha de ser, i tal, i t'ho fan viure, però tu constantment t'estan qüestionant el que has donat per bo sempre, no? I clar, és bo, és, en aquest sentit, és normalitzar la diferència.
A nosaltres ens ha passat que estàvem acostumades a veure, per exemple, Aquiles de Troia com un home blanc, no, perquè a la pel·li també el representa amb un home blanc, i després a una sèrie que ens van posar sortia un actor negre i ens va sorprendre.
Mm-hmm. Doncs això ara em fas pensar que realment fins ara hem parlat, ens hem mirat el llombrigo, no? Allò de dir Catalunya, la teva realitat més propera, tal, Espanya, com a molt, no? Però jo ara mateix dic, hòstia, amb això que acabes de comentar, aviam, quan mirem musicals, jo, per exemple, m'he aficionat darrerament bastant a mirar musicals anglesos, de Londres, aquí i allà, és igual, de Broadway o de... Doncs la companyia està... Mira, em sembla que ara mateix diria hi ha més negres que blancs, o no, és igual, però hi veus el paper del protagonista, Hamilton, estic pensant en Hamilton. Bueno, és igual, però, ostres, és negre i no s'ha tingut mai de plantejar-te si podria ser blanc, si no. A més, era un capità, aquest Hamilton, em sembla que era de la part anglesa, del Canadà, eh? Amb el Lafayette, per una banda, bueno, tot tant, i el fan negre. Per què el fan negre? Dius, això no és correcte? No ho sé, però tu actua tan bé, canta tan bé, està tot tan ben muntat que ni t'ho planteges, no? Podria haver estat negre, és igual. Mm. Això sí que és l'absoluta normalitat, no? Perquè aquí ens ha passat al revés fins ara, un blanc fa papers que no eren blancs, a priori, del
sí,
tot.
Però a vegades també suposen un repte per l'actor arribar a agafar tots els matisos que et donaria aquell personatge.
Sí.
Si ja no negre, a mi em va passar, per exemple, quan vaig treballar el tema de Lorca, amb l'accent que havia d'agafar a l'accent de Granada. Llavors, tot el treball per arribar a pronunciar o a parlar amb accent de Granada va ser un treball super enriquidor.
Clar,
és allò de...
Sí, 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 sí.
L'actor que vol fer un personatge que en principi no li tocaria, per ell és un repte i surt guanyant. Però, evidentment, ho pots tenir més fàcil si haguessin agafat algú de Granada,
clar,
que ja et vindria amb l'accent més que fet.
Bueno, doncs això, era simplement fer la pinzellada de que arreu del món no és tan estrany veure en països desenvolupats del tot, com pot ser Canadà, Anglaterra, Alemanya, doncs veus gent de tot tipus, sobretot Anglaterra, suposo per qüestions demogràfiques, no? I Canadà i tal.
I aquí també, ara cada vegada... Doncs...
Però és encara allò sobte, no? I allà... No, és el més normal del món, no? Tant de bo anem cap allà.
Sí, ciutadans del món.
Exacte, molt bé.
Doncs fins aquí aquest debat. Moltes gràcies per estar aquí i esperem que hagueu estat còmodes.
Un plaer, i tant.
Quan hi vulgueu hi tornem.
Sí, exacte.
Gràcies.
Gràcies.
Bé, fins aquí el nostre apartat del racisme al cinema i al teatre. Ara passarem el relleu als nostres companys que parlaran del racisme del segle XIX als Estats Units. Un tema molt interessant en el qual descobrirem moltes coses sobre el tràfic d'esclaus i una mica dels vaquers negres.
Bueno, moltes gràcies per escoltar-nos i esperem que us hagi agradat.